Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest dimarts 11 de juny. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, us saludem a la capital de l'Alt Penedès, coordinant i en nom de tot l'equip, Marc Pujol i Sílvia Delgado. Plegats entomem aquestes 3 hores de ràdio que finalitzaran 2 minuts abans de les 12 d'aquest migdia i que tenen com a leitmotiv el Penedès. Comencem com cada matí amb el sumari, presentant veus i continguts, i de seguida arriba la previsió meteorològica de la setmana a càrrec del Marc Paredes. Tot seguit, talent i més, amb la Montse Balada i avui la Gemma Armengou com a convidada. A Talent i Més ja sabeu que combinem veus del present i del futur amb veus del passat i acabarem amb Les dones parlen. A 2:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash informatiu. Aquest dissabte 15 de juny és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, un fenomen del qual se'n parla cada vegada més i està sobre la taula. Un fenomen amagat, invisible fins ara i molt real. I dedicarem la roda política. Dedicarem aquesta roda política, la primera després de 2 campanyes pràcticament consecutives, a les polítiques de gent gran en general, no només al maltractament. I per això hem convidat diferents polítics del Penedès. D'una banda tindrem la Marina Agudelo, portaveu de l'Ajuntament de Sant Sadurní i regidora de gent gran. També la Filo Martínez, regidora de Santa Margarida i els Monjos, i la regidora vendrellenca Montse Martín. Començarem la roda política a 4:45. Conversarem amb cadascuna de les nostres convidades. A les 10 parem màquines per escoltar el butlletí de notícies i reprenem roda política tot seguit i fins 11:15, quan tenim de nou cita amb l'actualitat, exclusivament del Penedès, el segon flash. I aquest dimarts torna el duet del Penedès en xarxa. Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, que a partir de 11:15 ens portaran el seu maridatge d'aquest mes de juny. A les 11 us posem a prova amb el vostre català, el català al carrer, que ens acosten la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Aprendrem expressions en català avui amb la Sílvia i la Teresa ens portarà el concurs, gràcies al qual podeu aconseguir un llibre avui de literatura juvenil, d'una, Diari d'un estiu, de la Muriel Villanueva, il·lustrat pel Ferran Horta. A 11:45, tercera de les 3 cites amb l'actualitat penedesenca. En aquest últim flash ens actualitzem i anem acabant. I la ració final d'aquest matí de dimarts seran unes pantalles ben completes i unes fake news. Així transcorrerà aquest dimarts radiofònic al Penedès en xarxa, que comença a caminar tot seguit.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. El temps.
Plourà o no plourà al final? Perquè estem tots pendent d'aquest cel tan negre que ens acompanya aquest inici de setmana. La clau, la solució, com sempre, la té el nostre meteoròleg, el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest dimarts amb un ambient insegur. Continuem amb aquesta tendència de precipitacions que ara al matí poden afectar a qualsevol punt de Catalunya i, evidentment, també al Penedès. Per tant, avui paraigua en mà i també el que necessitarem és recuperar alguna peça d'abric perquè avui les temperatures, doncs, atenció, baixaran de forma destacable. Si fa dos dies teníem 30 graus o més de temperatura màxima al migdia, avui amb prou feina arribaran aquests 20. Per tant, més que considerable baixada de les temperatures, que també s'allargarà durant la jornada de demà, a l'espera d'una tarda encara marcada per la inestabilitat, per tant, amb la possibilitat de precipitacions, però ja amb la tendència que s'obrin algunes tímides clarianes, sobretot cap al sud. Però, com diem avui, paraigua en mà, perquè les pluges seran les protagonistes, a l'espera d'una setmana que demà encara també estarà marcada per aquest ambient insegur, inestable, marcat per les pluges, tot i que ja no seran ni tan continuades ni tan generals, sinó que serà més aviat ruixats de tarda i mantenint encara demà aquest ambient força fresc, a l'espera ja d'una recta final de setmana, que també encara estarà marcat per aquest temps insegur, per tant no acabarà de fer net, sobretot dijous, però ja amb la tendència que aquestes temperatures lentament vagin pujant per situar-se per sobre de la mitjana i del que tocaria a partir de divendres i sobretot del cap de setmana, i sembla que a partir del cap de setmana doncs ja donaríem pas a un temps molt més primaveral, fins i tot estiuenc, amb aquesta pujada ja considerable i notable de les temperatures i un ambient molt més doncs estable, marcat per al domini del sol, sobretot a partir de divendres i dissabte. Això és tot, bona setmana.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El talent femení i molt més, en majúscula, té el seu espai, el Penedès en xarxa mensualment, de la mà de la Montse Balada, de talent femení. Montse, molt bon dia, ben tornada.
Doncs molt bon dia i ben trobada.
Avui vens molt ben acompanyada. Tenim moltes coses a explicar.
Moltíssimes. De fet, ja sabeu que el nostre... El que ens agrada fer és un primer cafè amb les nostres convidades i vinc completament emocionada.
Això m'ho perdo, eh?
Sí, és veritat, moltes vegades ho penso, eh? Perquè sí que és veritat que jo trec molt de suc, però tu en trauries tot el pot d'això, que ja ho treus, però bueno.
Com ha anat aquest cafetó d'aquest matí?
Ha anat fantàstic, he estat molt, molt il·luminada i una miqueta espantada, sincerament. Perquè la persona que portem avui, la convidada, que la dona, que avui portem una dona que empoderada, que ens ajudarà a empoderar el nostre futur, ens parla d'un tema molt seriós, que és com gestionar l'envelliment del nostre voltant i sobretot el nostre. I això són paraules majors. Ella és la Gemma Armengou.
Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Ella és especialista en direcció i gestió d'equipaments municipals per a la gent gran. I té molt a dir, Sílvia, moltíssimes coses a dir. Ara mateix estàvem petant l'última xerrada aquí, a la recepció de la ràdio, perquè no tindríem mai prou, i estaven encarant la complexitat de despertar la consciència de que ens farem grans.
Exacte. Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. I sí, tal com ella ha dit, arrel de la meva trajectòria professional, m'he pogut donar compte i veure de l'enorme complexitat en aquest nou paradigma del nou envelliment que sembla ser que tenim una mica la vena posada als ulls, sobretot en aquesta generació que és la de l'any 57 a l'any 73, que som els baby boom, amb el qual jo estic dintre d'aquest sac.
Són molts, a més a més.
Moltíssims, i és el que també ara li deia a la Montse. Les administracions saben, i fa molt temps i moltes dècades, de que aquest volum de persones que avui en dia estem a les portes de la nostra jubilació tindrien aquest problema, i ara el foc el tenen pràcticament a casa i no s'està fent, i tot que hi ha molta intenció. És a dir, si tenim present el 2030, el volum de més de 65 anys serà el 25% de la població. Llavors, la meva pregunta és, què es pensa fer amb aquesta gent? Aquesta gent se l'ha de tenir molt present, i que ella vol decidir, perquè és que l'envelliment actual és molt longevo. Estem en una societat cada vegada més individualisme, a més individualisme, que és el que també deia la Montse, que estem en el yoísmo, estem en el yoísmo, llavors aquesta fragilitat de les relacions, com la podem gestionar? I aquest és el gran paradigma. Volem un envelliment participatiu que a mi em preguntin com jo vull envellir. O sigui, fins ara, i ara, actualment, el sac que la gent està en 80, 88, és un envelliment que ve de la postguerra, és un envelliment que l'administració la va gestionar sense preguntar. Llavors, ens hem trobat amb espais com ara els casals o els centres cívics, que la gent va allà a jugar a les cartes perquè l'administració li diu, bueno, com que tu ja s'ha acabat de treballar, ara el que has de fer. I estem davant uns envelliments molt hiperactius, però que no s'enriqueixen, només fan. La nova generació no. La nova generació és molt més individual, famílies unipersonals. Abans, que és el que també parlàvem, abans en una casa vivien dues famílies. I ja se sabia en el nostre ser de que els pares cuidaven els fills i automàticament els fills cuidaven els pares. Ara no. Llavors, què fem? Què fa l'administració? Quines alternatives hi ha? Som un 25%.
I a més, estàvem parlant de que a tot això, aquesta desestructuració de l'estructura que teníem, s'afegeix que les nostres generacions doncs, tenim una sensibilitat molt especial per la part emocional.
Bueno, perquè l'hem pogut treballar.
Sí. I sabem el valor, que som molt conscients d'aquesta part emocional.
És, evidentment. Vull dir, nosaltres volem que hi hagi una gestió emocional. Aviam, parlem també de la gestió de la soledat. Tothom em deia, Gemma, és que ara ha vingut la nova pandèmia, que és la soledat. No. No. Gràcies a la pandèmia ens hem adonat que hi ha la soledat. Però la soledat és inherent a l'ésser humà. En qualsevol cicle vital de qualsevol persona ha de saber viure el que és la soledat i que pot ser a la vegada molt positiva de canvis. Vull dir, no podem estar amb aquesta banalitat de la felicitat constant. No. La vida, hi ha pedres en les nostres sabates. Unes faran més mal i les altres no. Però llavors, si nosaltres volem sentir-nos feliços és perquè també hi ha moments de tristesa i de soledat. Vaja, no sé, vosaltres, quan aneu a una llibreria o ella que de viatge molt, quants llibres hi han d'autoajuda? És que ens estan venent de que la vida ha de ser feliç. No, la vida no. A la vida hi ha de tot. I això és el que nosaltres també demandem.
I Gemma, aleshores, què proposes quan aquesta generació de baby boomers vagin arribant a la jubilació? Han de dir en veu alta el que volen, han d'exigir a l'administració?
Evidentment. Nosaltres sempre he dit que quan arribem en aquest punt hem de ser capaços de saber-nos autogestionar. La nostra autocura, les nostres pròpies identificacions. I nosaltres volem decidir com. Sí que reivindiquem una societat més comunitària,
que és una paradoxa, perquè hi ha molt individualisme. Però el que nosaltres volem és que, ara que hi ha el cohousing, el co-living, els habitatges sense serveis, tot això és el que nosaltres ara volem reivindicar. Però pregunteu-nos a nosaltres. Jo no em veig amb un casal jugant a petanca.
També fan gimnàstica i tai chi.
Sí, però això ho decideixo jo, no que m'ho vinguin. Llavors, volem la participació. Volem de que, evidentment, volem ser cuidats. Nosaltres ara cuidem els nostres pares, però nosaltres no volem cuidar els nostres, no volem que ens cuidin els nostres fills. Però tampoc volem deixar el nostre propi creixement com a persones. Llavors, amb la Montse ho parlaven, dic, jo és que els meus pares no els deixaré mai a banda, però jo també necessito fer el meu camí de vida. Jo no els deixaré, però jo necessito que m'ajudin, que em recolzin emocionalment, que em preparin professionalment. La tendència ara del segle XXI, que a més és un segle altament femení, perquè continuem sent les dones les que tenim cura dels nostres grans, per cada 100 homes hi ha 104 dones, i que aquestes senyores han de deixar les seves feines, el seu desenvolupament professional per tenir cura als pares. Què implica? Pobresa, perquè deixen de cotitzar, deixen de rebre les seves nòmines i quan arriba a la seva jubilació, què es queden? Amb una no contributiva? Fins que jubilen. Doncs això és el que no volem. Què passa? Que ara el Parlament ho està veient, ara tot a correcuita, ara no tenim Parlament, tenim una llei de la gent gran que està en el calaix, que s'havia d'haver votat, que dius, ostres, aquesta llei a mi m'identifica. És una societat plural, que ha d'haver gent d'un altre tipus de cultura, que les hem de tenir present, gent amb diferències de gènere, el grup LGTBI+, també s'ha de tenir present, com evitar a l'edatisme, anar cap a un bon tracte, però jo també vull continuar dintre les meves capacitats cognitives, continuar el meu creixement. Vull ser, no fer.
Vull ser, no fer. M'agrada molt com a lema.
Vull ser i no fer, exacte.
I com ho aconseguim? Última pregunta.
Reivindicant constantment. La tendència de les cures és cap a la casa, no? Evidentment, es vol considerar el sistema residencial com a l'últim termini, el més curt del cicle vital de la nostra vida, amb el que això que comporta. Evidentment, falten moltes places públiques. Falten moltes places públiques. Però, bueno, jo crec que ja hi posaran fil a l'agulla. Però el que és vital, que ens vinguin a cuidar a casa. Gent professional, gent preparada, gent que sàpiga gestionar el seu propi estrès, les seves pròpies emocions. Pensem que la gent que ens ve a cuidar ara a casa venen de fora, generalment del país llatinoamericà, que han hagut de deixar les seves famílies i deixar-les de cuidar per venir a cuidar aquí, que no sé qui i no conec. Si jo no gestiono aquest propi autoestrès, com puc gestionar l'estrès d'una persona gran? Què volem? Volem ser cuidats perquè volem que ens cuidin com nosaltres cuidem, però amb professionalitat i tenint-me en compte. Qui decideix sóc jo, no l'altre. Si jo he de gestionar la meva soledat, la meva autocura, també em gestiono la meva bellesa.
Quin bany de realitat per començar el matí. Moltes gràcies, Gemma.
A vosaltres,
moltes gràcies. Ha estat molt il·lustratiu, ens farà pensar.
Bueno, així, tant de bo.
Montse, un apunt d'agenda, oi?
Un apunt d'agenda important, perquè aquest 13 de juny tenim la nostra trobada, una xerrada, esmorzar i dinar a l'Hotel Melià de Sitges i tenim un networking fantàstic. Aquí tindrem ponents meravellosos, entre ells el Sergi Oriol, la Lucrecia, que també ve a posar a explicar, la doctora Villan Rigo, la degana Mar López i Carmen Sampeiro.
I d'aquestes veus femenines del present a veus del passat.
I per acabar aquesta temporada de l'Espai Les Dones Parlen, on hem conegut les grans guerreres de la nostra història, avui us vull parlar de les guerreres per excel·lència, les dones que van desafiar totes les regles socials de la seva època i on les dones hem basat la nostra lluita per la llibertat, les amazones. Soc la Montserrat Balada i us faig visibles les dones del nostre passat que han construït la nostra història. La història d'aquestes guerreres es debat entre la llegenda i la realitat, però no ens centrarem en la seva existència, sinó en la seva inspiració. Segons la mitologia grega, les amazones eren dones guerreres valentes i hàbils que vivien a la regió del Mar Negre. Aquestes guerreres van desafiar els rols de gènere establerts a la seva època i es van destacar per la seva habilitat en el combat cos a cos. Eren temibles a la batalla i vivien en una societat governada exclusivament per dones guerreres dedicades a la guerra, a la caça i a la cria de cavalls. Diuen que es mutilaven un pit per poder portar millor l'arc. De fet, la paraula amazona prové del grec amazos, que vol dir sense pit. Les seves gestes i versions diverses arreu del món són molt extenses, així que em centraré en la interessant història de com es va formar aquest temible poble. La història d'aquestes guerreres va començar amb la seva fundadora, la reina Hipòlita, que fou fruit de la unió entre Ares, el déu de la guerra, i Otrera, pionera de les amazones. Explica la història que Otrera no volia veure's condemnada a les tradicions que com a dona de la seva època havia de complir, com viure sota l'ombra d'un home i dedicar-se a les feines de la llar. Per això, Otrera va escapar de totes aquestes normes i va recórrer les batalles més sagnants a la recerca del millor guerrer. Però no havia de ser qualsevol guerrer. Aquest havia de respectar-la com guerrera i admirar-la. La seva destresa amb l'arc i les fletxes era tan sublim a la batalla que va despertar l'admiració del gran Ares, déu de la guerra grec, que, eclipsat per la gran valentia d'Otrera, li va oferir el que volgués a canvi del plaer de tenir una unió amb ella. Otrera va ser difícil de conquerir, però Ares li va oferir allò que ella desitjava, un poble format únicament per dones, tan hàbils per a la guerra que seria temut per tothom i on els homes no tinguessin lloc. Otrera va deixar molt clar aquest punt, ja que tenia un gran rebuig pels homes a causa de les seves injustes lleis i, sobretot, per la destrucció i la violència que ocasionaven en les seves guerres de conquista. Otrera, desconfiada, ja que sabia de promeses incomplertes pels déus grecs als humans, va demanar un acte de lleialtat i Ares, sabent també de la poca paraula d'alguns humans, li va exigir el mateix. Així, el déu grec li va demanar una batalla. Només el guanyador aconseguiria veure el seu desig fet realitat. La batalla entre Ares i Otrera va durar molt de temps, tant que van decidir acabar sense cap guanyador. I tots dos van decidir confiar l'un amb l'altre i complir la seva promesa que s'havien fet. Otrera va oferir el seu cos a Ares i d'aquesta unió va néixer Hipòlita, la primera amazona. I Ares li va donar a Otrera al poble que tant desitjava, les amazones, governat únicament per dones guerreres. I així, les amazones es van convertir en la inspiració de les dones del futur, del dret a decidir, a governar i a escollir i a manar sobre les seves vides. Les amazones. Les dones parlen.
Menció encomiat rodó per aquestes dones parlen guerreres d'aquesta temporada.
Exacte, ara ho parlàvem. Les precursores de tot aquest futur.
Doncs moltes gràcies a la Montse Balada, que tornarà per acomiadar temporada de Talent i Més d'aquí a 4 setmanes, i a la nostra convidada d'avui, que ens ha fet obrir els ulls i ens ha dit veritats com punt, Gemma Armengou. Moltes gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i encantada d'estar aquí a Vilafranca i compartir aquesta taula amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Divendres passat va finalitzar el període de presentació de suggeriments a l'avantprojecte del Pla Parcial Territorial del Penedès que ha presentat el Govern de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Vilafranca ha presentat propostes en els tres grans blocs en què s'estructura el document: assentaments, espais oberts i infraestructures. Respecte als assentaments, l'Ajuntament demana que el creixement de la població previst com a capital de comarca vagi acompanyat d'una previsió d'ampliació de serveis i que l'ampliació del parc d'habitatge social per aconseguir l'objectiu de solidaritat urbana rebi el finançament corresponent per part de la Generalitat. Pel que fa als polígons d'activitat econòmica, se sol·licita que se separin els teixits de producció, d'activitat econòmica i logística i es recorda que el POUM de Vilafranca no admet la logística. Cunit ja té data per començar la recollida amb contenidors intel·ligents. L'Ajuntament de Cunit ha anunciat que el proper 1 de juliol començarà el desplegament del nou servei de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Es tracta d'una modalitat que s'implantarà a les urbanitzacions de muntanya i als barris del sud de la C31, és a dir, als nuclis on no s'ha desplegat la recollida porta a porta. El consistori ha començat una campanya informativa relacionada amb el nou servei. Els veïns dels nuclis on s'implantarà aquest model han de tenir una targeta verda que s'ha de recollir al Parc Mediambiental de dilluns a dissabte de 9 del matí a 1 del migdia i els dimecres i els divendres també des de les 5 de la tarda a les 7. Durant les properes setmanes hi haurà diverses carpes informatives on es podrà provar el sistema d'obertura. Freixenet celebra el 50è aniversari de Cordon Negro. La marca va celebrar aquesta important fita dijous passat a Barcelona en una festa internacional ambientada en l'escena cultural dels anys 70 i fins a l'actualitat. En el marc d'aquesta celebració també es va presentar la nova imatge de Cordon Negro i el nou logotip de Freixenet. La festa estava ambientada en els anys 70, quan va néixer Cordon Negro, de la mà de Josep Ferrer, actual president d'honor de Freixenet, qui amb el seu esperit innovador i la seva vocació internacional va voler crear un cava afruitat, jove i fresc al gust dels consumidors europeus i presentar-lo de manera sofisticada i trencadora en una ampolla esmerilada de color negre que ha esdevingut icònica. Tornen les nits d'estiu al carrer amb el torneig de vòlei a Sant Cugat Sesgarrigues. Ja es poden formalitzar les inscripcions pel torneig popular de vòlei 4x4 a Sant Cugat, que es realitzarà durant el mes de juliol a la plaça de Joan Sant Genís. Està organitzat conjuntament per l'Esport Base i l'Ajuntament. Començarà el dimarts 2 de juliol i durant 3 setmanes s'aniran celebrant els partits classificatoris tots els dimarts i dijous fins a arribar a la gran final, prevista pel dilluns 22 de juliol a les 8 del vespre a la pista poliesportiva.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un cop passades les eleccions, les dues cites electorals, reprenem les rodes polítiques i avui parlarem sobre polítiques de gent gran. Seguim el fil que hem encetat fa uns minuts. I és que aquest dissabte, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. El 19 de desembre de 2011, les Nacions Unides van reconèixer l'abús i el maltractament vers les persones grans com un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones i una qüestió que mereix l'atenció de tota la comunitat internacional.
A més, els canvis demogràfics experimentats aquests últims anys, l'increment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat. Així doncs, coincidint amb aquesta commemoració, avui al Penedès en Xarxa volem parlar amb diferents ajuntaments del Penedès sobre el col·lectiu de la gent gran. Anem fins a la capital del Cava, on de la mà de l'Eli Jiménez incorporem la primera convidada. Bon dia.
Molt bon dia, doncs saludem ja la portaveu del govern i regidora de gent gran de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Marina Agudelo. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia.
A més, t'estrenes avui al Penedès en Xarxa, encara no t'havíem tingut, per tant...
Exactament, és la primera vegada. T'estreno.
Ara ho deia la Sílvia, aquest 15 de juny és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Durant els propers minuts parlarem de polítiques de gent gran i el primer que podem posar sobre la taula és que l'Ajuntament de Sant Sadurní, en aquest nou govern que tot just celebra els seus 100 dies, ha creat la regidoria de gent gran, oi?
Sí, correcte. Ara aviat farem els 100 dies d'aquest nou govern, amb aquest nou mandat, doncs. I un dels acords que vam arribar amb Esquerra i els Comuns era que féssim una regidoria especial per gent gran. La veritat, l'objectiu o el motiu doncs, de fer aquesta partició, perquè actualment estava amb Acció Social, era poder-hi dedicar més en cos i ànima, no?, al tema d'aquest col·lectiu, un col·lectiu que és molt important per nosaltres, la veritat. És una manera de partir i poder-nos dedicar més a lo que és el casal municipal de la gent gran, a la casa dels avis, a tot lo referent a gent gran. Sí que és veritat que prenem una mica el fil doncs, d'Acció Social, perquè la veritat és aquesta, no?, de que moltes de les coses a vegades no es poden partir totes, el tema d'ajudes, el tema tots aquests col·lectius que a vegades pues, poder partir totes el que són persones, no? Infància, gent gran, joventut, moltes vegades pues, és el tema del col·lectiu d'Acció Social. I per tant, d'aquesta manera, pues, sí que és veritat que tenint una regidoria especial per gent gran pues, t'hi pots dedicar més i és important.
Posar el focus en la gent gran, Marina, a dia d'avui és cabdal, tenint en compte la situació demogràfica que vivim, amb un envelliment de la població important, cada dia hi ha més gent gran, una natalitat que decreix, i també un col·lectiu que té unes necessitats diferents a les de dècades enrere. Per tant, posar el focus en aquesta gent gran i centrar una part dels esforços de govern en aquest col·lectiu és força important.
Sí, jo trobo que sí. Jo també soc professora i la veritat el tema de que l'alumnat que ens arriba cada vegada n'hi ha menys, o sigui, la demografia de que la natalitat és menys, a mi em crea una sensació de que realment el que passarà d'aquí uns anys és que hi haurà moltes parelles o moltes persones de que no tindran l'ajuda dels fills perquè no tindran fills i, per tant, el tema de la soledat és molt important i creiem que haurem de treballar-ho molt, molt més que ho estem fent ara perquè ara és un percentatge més petit, però és que d'aquí uns anys el percentatge serà més gran. Després també creiem, no, de que la societat d'avui en dia, quan ens fem grans, també no som els mateixos, no és com la gent gran que hi ha actualment, no? La gent gran d'abans, no, estava més a casa i no estava tan acostumada a sociabilitzar tant. I llavors, què passa? Doncs que ara ens trobem que hi ha un impàs, no, de que a la que no puguis estar sola a casa, una residència potser no serà l'objectiu, no? Potser hi haurà un pont que hauria de ser, potser, no diem, pisos tutelats per la gent gran, per tal de que puguem fer el pas més, no, no tan ràpid, no, i tindre aquest pont de que intentem, doncs, això, de que mirar de que acompanyar al màxim possible pues, la gent gran cap al final de la vida. No?
El paradigma, com bé dius, ha canviat moltíssim en els darrers anys. Segurament si nosaltres mirem ara quan érem petites la gent gran, no? Doncs amb 60, 65, ens semblàvem gent supergran. En canvi ara veiem gent de 65 anys i dius, ostres, sí, li queda un llarg recorregut per davant, no?
Exacte.
I això també s'ha de tenir molt en compte. I per a mi és una tecla també molt important, aquesta soledat de la gent gran. S'estan fent moltes polítiques en aquest sentit, perquè és un altre dels temes importants a tenir en compte.
Sí. La veritat és que una de les coses que has dit, Eli, és que el tema, no, de gent gran. Gent gran, ja la paraula a vegades, segons quin col·lectiu, dius, ostres, jo no sóc gent gran, no? 65 anys, jo no sóc gent gran. Llavors potser hauríem de canviar el nom i posar-los un sènior, potser, perquè sí que és veritat que ostres, clar, quan nosaltres érem petites i veiem algú de 65 anys, dèiem, ostres, pues, potser no és tant, no? Vull dir que sí que és veritat que avui amb 70 o 80 anys encara estan a vegades molt més actius que no pas algun dels jovents. Però sí. La veritat és que s'ha de fer polítiques perquè la soledat sobretot, perquè mira, justament avui venir cap aquí, que he anat a deixar els nens al col·legi, una mare em diu, ostres Marina, diu, et volia fer una consulta, diu, tinc un problema, diu, el problema és que, diu, la meva mare, diu, ha quedat viuda, diu, i ara només està que sola a casa, diu, i no vol sortir, no sabem què fer, dius, pues, dic, l'hem de fer sortir, dic, si és que ella vol, perquè a vegades costa, no? Però hem de donar-li portes, hem d'obrir-li les portes que hi ha. Dic, hi ha el casal municipal, que fan activitats, que hi ha molta gent que està en la mateixa situació i que, per tant, es fan companyia uns als altres. I a vegades no és perquè facis una activitat, sinó que tens un espai obert, que van allà, que juguen al dòmino i veus que s'ho passen bé i passen la tarda i ja està, són unes quantes hores que estan fora de casa.
Gràcies, Eli i Marina. Després seguim amb vosaltres, però anem fins a Olèrdola, on la Fanny Vivar està acompanyada de Filo Martínez, regidora de Santa Margarida i els Monjos. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Doncs així és, em trobo acompanyada de la Filo Martínez, regidora de Gent Gran de Santa Margarida i els Monjos, i la importància de commemorar i recordar dies com aquest, com el 15 de juny, oi?
I tant. Jo crec que hem de tenir molt present. Jo sempre, abans de començar, li deia a la Fanny que no és només aquest dia. Jo crec que hem de tenir present aquesta lacra, perquè és una lacra social, l'hem de tenir present durant tot l'any. S'ha de treballar força i treballar en comunitat perquè això no vagi a més.
Portes uns quants anys ja sent regidora de gent gran, oi?
Una mica, 25.
I en aquests 25 anys has viscut una evolució, no?, en la gent gran, també?
Bueno, escoltant-vos a vosaltres, pues sí, l'evolució de la... no és el mateix als 65 d'ara que als 65 de fa 25 anys. L'evolució de la gent gran, a no ser que tingui una malaltia o una malaltia que sigui dependent, la veritat és que són molt autònoms, el que volen és viure la seva vida i no se senten grans. Nosaltres és que van canviar i tot el nom del casal, sí que és veritat que van deixar-lo com a casal de la gent gran, però és que abans era casal dels avis. Si veus el ròtol de la porta, bueno, que està dalt a la façana, doncs a casal d'avis. Però la Junta realment es va canviar el nom per gent gran.
I per l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, la gent gran és un dels objectius pels quals treballeu?
S'ha treballat sempre, força, perquè sobretot sempre parlem de que la gent gran ha de tenir la seva autonomia com a persones, com a... És que a vegades diem, no s'ha de tractar com un nen perquè és que en realitat... Mira, la meva mare té 90 anys, ¿vale? I d'un-hi-do, m'entens? Jo encara no... Faig més coses amb la gent del poble que amb la meva mare. A vegades passa això. Però la gent gran el que vol és estar a casa seva, el que vol tenir és una autonomia, sortir, entrar quan vulgui, anar a comprar la botiga de sempre, anar a xerrar al parc de sempre i també, si s'escau, pues, anar al casal o anar a l'associació de veïns o anar a qualsevol lloc on se sentin a gust i reconeguts, també això.
Perquè quines són les polítiques de gent gran a Santa Margarida i els monjos?
La principal és aquesta, és que la gent sigui el màxim d'autònom, val? I a partir d'aquí es fan diferents activitats, des de l'associacionisme, com és a dins del casal, proposar activitats. Les activitats també van canviant dins de això que estàvem parlant de l'evolució de la gent gran. És a dir, abans les xerrades que es feien era pues, venir al metge, es parlava d'una malaltia, i això va anar decaient. Ara realment el que la gent vol és inclús continuar formant-se. Val? És a dir, això és un reclam de la gent gran d'ara. La gent gran, quan estic parlant, són 70, 70 i pico, gairebé 80, que volen continuar fent això. L'Ajuntament està per això. Bueno, l'Ajuntament i qualsevol polític que jo crec que han d'estar per lo que la gent més o menys et demana. I les polítiques, pues, sobretot també a la gent que després pues, té una malaltia, una dependència, hem d'estar allà darrere per donar aquest suport i les polítiques de la... i creant també activitats per a ells perquè, bueno, sempre quan es jubilen diuen és que no tenim temps, és que no tenim temps. A mi m'agrada sentir-ho. També està l'altra part, no?, de la solitud no desitjada. I aquí també hem de treballar i força, sobretot aquí. Els que surten ja encantats, sí. Però hem d'anar a buscar aquella gent que a vegades no surten.
I disposeu d'algun departament tècnic que centralitzi aquestes actuacions de gent gran a l'Ajuntament?
Hi ha una part que és la part aquesta de dependència i tot això que ho portem des de serveis socials. També tenim allà dins un projecte que ja fa, pues, això, uns 25 anys que ja ho portem, 20-25 anys que ho portem duent a terme, que es diu Porta a Porta, que el que fem és un seguiment a la gent gran de 70 si viu sola i 75 si viuen en parella. És a dir, el que fem una mica és anar a casa seva, senyora Maria, com es troba... La treballadora família pues, veu com està. No, el meu fill ve, el tinc aquí, veu com va. Bueno, pues, aquesta senyora pues, la passem una miqueta, d'aquí 3 mesos ja tornarem a visitar-la. Val? Si veiem que aquesta persona no té familiars a prop, la veiem que té algunes mancances, pues, aquesta persona continuem fent visites fins que a vegades... perquè li costa obrir porta, val? Fins que ens obre la porta i podem ajudar-la i portar-la pues, al casal o alguna activitat o lligar-la una miqueta al municipi. I això ja et dic que ho fem fa entre 20 i 25 anys fem aquest projecte.
I em consta que tu també estàs molt involucrada
molt,
amb la gent gran.
Molt, perquè no tenim tècnica, som un poble petit, no tenim tècnica, aleshores ja fa molts anys pues, m'ho prenc molt a pit, perquè a més ho sento molt, jo m'estimo molt la gent gran, i això vol dir que els projectes que fem una miqueta són cara amb ells. Per exemple, una de les coses que van crear, i això també depèn també de Diputació, que també ens fan aquest suport, però nosaltres vam tenir durant molt de temps, vam crear una xarxa d'aquests, és dels cuidadors. Normalment els cuidadors són gent gran també, és a dir, són el marit, sobretot la dona, que està cuidant a la seva parella. I el 90% aquestes persones tenen més de 65 o 70 anys i necessiten un suport enorme perquè moltes vegades el dia a dia són 24 hores al costat d'una persona que malalta. I la veritat és un projecte que també ens va... I és un projecte que jo me'n vaig entomar molt en sèrio, molt així. Mira, l'últim que em van tenir amb un bon resultat i amb una acceptació per part dels usuaris molt important.
I compteu amb algun tipus de pla que inclogui actuacions amb la gent gran?
A veure, pla específic de dir, escolta, tenim un pla per la gent? No. El que sí que fem és que en tots els plans que se duen a terme a l'Ajuntament, jo que sé, ara estem treballant amb es va treballar amb el pla d'habitatge no fa gaire, es compta amb la visió de la gent gran, ara estem treballant en el pla de salut del municipi i, bueno, i sobretot la visió de la gent gran per nosaltres és molt important en tots els plans que es fan.
Doncs així també els involucreu una mica.
I tant, jo crec que és transversal tot. Formen part de la ciutadania i hem de tenir en compte la seva visió.
Moltes gràcies. Continuarem després repassant alguns d'aquests aspectes a la tertúlia, però abans anem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo per conèixer la tercera convidada que ens acompanya aquest matí a la Roda Política. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, tenim aquí a la Montse Martín, coneguda d'aquest programa en matèria de gent gran i altres, perquè déu-n'hi-do la de les regidories que portes. Molt bon dia, Montse, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
Bé, comentaven, has sentit a les companyes, aquest dissabte es commemora aquest dia, que a mi la veritat és que, ja ho he dit moltes vegades, aquests dies haurien de ser tots els dies, en matèria de gent gran que feu des de la capital del Baix Penedès, Montse.
Val, nosaltres sí que tenim també una regidoria de gent gran que està doncs, relacionada amb serveis socials, perquè doncs, són regidories que han de treballar molt conjuntament, i també tenim molt de suport amb el que és una part de la policia, que és els serveis a la comunitat, que precisament ara fa uns 15-3 setmanes vam fer una xerrada a l'esplai de gent gran per part de la policia, explicant, entre d'altres, doncs, també temes de seguretat, vam incidir molt en el tema del maltractament de la gent gran. Uh-huh. Per què? Perquè els esplais de gent gran són un lloc on es poden detectar maltractaments de la gent gran. És molt important. Ells conviuen, ells veuen que passen coses, poden veure el canvi d'una persona d'actitud, d'humor, i llavors pues, pregunten, no? Algú està passant. Llavors també vam incidir molt que si detectaven qualsevol cas d'aquests, doncs tenim un telèfon de gent gran que funciona de 8 del matí a 3 de la tarda tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres. És un telèfon obert a la gent gran per qualsevol pregunta, qüestió que puguin tenir i que puguin consultar. Uh-huh. de tot, des de salut, des de habitatge, des de cuidadors, des de totes les preguntes que ens puguin fer a partir d'aquest telèfon. Després nosaltres ja els derivem, no? Si han d'anar a serveis socials, si han d'anar al CAP, si han d'anar doncs, precisament a la policia, al suport de comunitat, perquè tenen un problema amb el veí, uh-huh, que també
sí,
es pot donar.
Aquest,
no?
També.
Exacte. Llavors nosaltres ja tenim una xarxa on derivar aquestes persones. Llavors, la veritat és que ho vam fer en un esplai, és una xerrada que anirem fent amb els tres esplais que tenim nosaltres al Vendrell, i llavors d'allí precisament ja va sortir un cas. O sigui, és que
ostres,
és molt important. Ja teníem allí doncs, el policia que porta les relacions amb comunitat, i allí mateix ja van poder, quan es va acabar la xerrada, abordar un primer cas. O sigui, clar,
wow,
és molt important fer extensiu el veïnatge, extensiu a les farmàcies. Per exemple, també són punts que poden
detectar no?
algun possible maltractament de gent gran. Uh-huh. Els veïns també estan molt implicats, perquè moltes vegades aquest maltractament de la gent, de les persones grans, jo doncs amb la meva feina de sanitat, uh-huh, m'havia trobat que doncs si entraven al teu despatx sí que t'explicaven, sobretot dones, evidentment, senyores, també hi ha casos d'homes, però els homes també potser són més tancats i no t'ho expliquen. I sí que arrel de què tenien el seu marit ingressat a l'hospital, per exemple, era un cas, no? Uh-huh. Que t'explicaven que tenien un problema amb el tractament. O moltes vegades psicològic, més que físic.
Clar.
Amb persones doncs, que parlem ja de 75-80 anys, que no ho havien dit a ningú, per
clar,
exemple.
Déu-n'hi-do.
I llavors doncs, són casos que també ha sigut molt tabú per l'edat.
Sí, t'ho anava a preguntar, perquè clar, venim d'una altra època, no?
Venim d'una altra època. Llavors, són casos que normalment aquestes persones no ho expliquen. No ho expliquen. Ho passen a casa seva, ho passen tancats, i si no tenen un familiar a prop o un veí que ho detecti, no ho sabrem.
Clar,
no ho podem saber.
Tu parlaves de parelles, però també s'han detectat o ha sortit als mitjans de comunicació de fills, que això és un altre, és a dir, potser també un altre tema tabú, no?, que abans d'entrar a la roda política doncs s'estava parlant, no?, d'aquest cuidado cap a la gent gran, no?, cap als pares, però molts fills també, ojito.
Sí, m'havia trobat, la veritat és que m'havia trobat en algun cas. D'una mare, a més separada, i vivia amb el fill, no? I també, doncs, per trobar-se en un hospital, en un lloc sanitari, i amb una persona que t'escoltava, no?, com en aquest cas era atenció al ciutadà, atenció a l'usuari, i t'ho explicaven, i si m'havia trobat en algun cas que efectivament jo després derivava al metge capçalera, serveis socials, no?, des del meu àmbit com a treballadora sanitària, no? Llavors, i que és veritat que també hi ha molts casos de fills cap a pares, cap a mare o cap a pare o cap a tots dos, eh? I que també és difícil de detectar, però que jo crec que anem en bon camí, que obrint, no?, a tota aquesta xarxa de poder detectar si hi ha alguna cosa, no?, que ja dic, les persones del voltant ho puguin veure, podem anar
en el bon camí, no?
Sí.
Montse, tu portes enguany 6 anys com a regidora d'aquesta àrea. A més, si no recordo malament, perquè a vegades entre tants municipis i al final me'n perdo, però sí que teníeu aquest servei de trucar a la gent gran, no?, per evitar aquesta solitud, que després ja quan entrem... Ui, se'm va el temps, perdó. Reenganxem el tema... Sílvia, si et sembla bé, doncs fem una aturada per anar a les notícies locals, a les més generalistes, a la publicitat, i després ja enganxem tot.
I tant, Lourdes, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Doncs això, mig minut, i fem pausa amb 4 anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 10. Reprenem aquesta roda política dedicada a les polítiques municipals de gent gran a partir de les 10:06.